Ràdio Estel.
A continuació, Ràdio Estel us ofereix la repetició del programa Grans Amics. Grans Amics, amb Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. És dimecres, arribem a l'equador de la setmana en un programa que, recordem, el podreu tornar a escoltar el proper dissabte a partir de les 6 de la tarda en aquesta mateixa sintonia, Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui a la nostra portada us volem parlar de l'editorial Claretis que ha publicat Via Crucis de Carlo Maria Martini. Aquest llibre, de fet, proposa una reflexió sobre el Via Crucis a partir d'una sèrie de meditacions del cardenal Carlo Maria Martini. Els textos de les meditacions del cardenal Martini impacten pel seu caràcter sobri i comunicatiu, capaços d'expressar de forma personal la seva veu, de la seva persona i el seu cant d'esperança davant el misteri del dolor i també de l'abandonament de Déu. El to i el contingut dels comentaris serveixen de contrapunt als passatges evangèlics, com si fossin cordes de ressonància que vibren al voltant del so fonamental.
Grans Amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
És dimecres, de seguida arriba l'Oriol Casals amb una nova edició de La vida en solfa i a la recta final del programa el reportatge d'en Borja de Maria, que avui ens parla, ens acosta la vida diària d'Arrels Fundació. Comencem.
Grans Amics, amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai musical de Grans Amics. Un dia més posem la vida en solfa. I avui ho farem amb un convidat molt especial, un gran tenor del nostre país. Després d'una brillant carrera que l'ha portat pels teatres d'òpera més importants del món, ara la música li ha facilitat retrobar-se amb els seus amics de joventut, aquells que ha estat anys sense veure perquè la seva feina el portava de ciutat en ciutat. I quina millor manera de reunir-se si no és per fer música? Doncs amb tots vosaltres, Dalmau González.
Els nostres protagonistes d'avui.
El meu nom és Dalmau González, que segurament per moltíssima gent no sonarà res, cosa que sento molt perquè la meva feina és cantar i si no els hi sona malament. M'he dedicat a cantar òpera, senzillament òpera i oratori. I la meva feina ha sigut, doncs, això, recórrer el món cantant, des del Liceu, a Nova York, a Londres, a tot arreu. I ara, doncs, això, ara el que em dedico és a donar classes i a passar molt bé amb els amics cantant en el cor.
Coneguem la seva activitat.
L'entorn musical en què jo em vaig bellugar, primer de tot va ser la meva mare. La meva mare sempre cantava, el meu pare no, mai. El meu pare desafinava, però la meva mare afinava molt i cantava les cançons dels anys 50, 40, ella cantava aquestes cançons. Jo després vaig estudiar al Seminari de Girona, com molts de la meva generació, vaig anar al Seminari de Girona. Allà, i el Seminari de Girona va ser el primer lloc on vaig estudiar música. I allà ja em van agafar per cantar a l'Escolania, dins de tots els que eren moltíssims estudiants. Doncs jo vaig ser dels pocs que van escollir per cantar a l'Escolania. Allà cantava de soprano. I després d'allò, al traslladar-me a Barcelona, seguir cantant doncs, a la parròquia de Sant Pau del Camp, que feia una mica de gregorià. De Sant Pau del Camp em vaig traslladar a les vivendes del Congrés. També em vaig apuntar al coro, òbviament. Jo sempre m'anava apuntant a totes les corals que hi havia. De cop i volta vaig tenir la sort de conèixer el director de l'Orfeo Laudate, que era l'Àngel Colomeri del Romero. Vaig seguir estudiant música, em vaig apuntar al conservatori per estudiar música i em va sortir l'oportunitat de dirigir l'escolania dels jesuïtes del carrer Casp. I aquesta escolania la vaig dirigir per més de 10 anys. El professor del conservatori, que era l'Enric Ribó, que era el director de la Capella Clàssica Polifònica, un dia em va dir, com que, a veure, els alumnes sortíem a cantar, un dels alumnes dirigia i així ens fèiem les pràctiques. I un dia el mestre em diu, el professor em diu, escolta, tio, en comptes de dirigir, no t'agradaria més cantar? I va ser llavors quan em vaig matricular per cant en el conservatori. Als 30 anys, la meva vida va fer plop, un gir que es moria més endavant, perquè als 30 anys jo el que feia era treballar els matins a les oficines del metro, allà a Santa Eulàlia, i a les tardes als jesuïtes, perquè clar, jo estava casat i tenia 3 fills, dels quals 2 eren bessons, i això dona molta feina i molt, molt gasto. Però jo estudiava, tenia facilitat, vaig començar als 30 i als 32 ja vaig guanyar un dels premis del concurs Vinyes. I així s'ha anat tot. I a partir de llavors doncs, jo vaig seguir estudiant, em van sortir oportunitats de fer audicions. Vaig fer unes audicions per un promotor de Colòmbia i em van agafar. I era per anar a cantar Rigoletto, Elisir, Barber de Sevilla i Don Giovanni. Vaig anar a Colòmbia, les vacances, la meva dona disfrutaven poc els nens, perquè amb mi, perquè jo les vacances me les gastava per poder anar a cantar. Vaig gastar-me les vacances d'aquell any per anar a cantar a Colòmbia. Quan era a Colòmbia, vaig rebre una trucada del germà de la Montserrat Caballé, que era el Carlos Caballé, i que posteriorment va ser el meu agent, i em va dir, escolta, Nova York necessiten el Metropolitan, necessita un cover, o sigui, un substitut per si algú d'aquesta òpera en concret cancela Don Pasquale, de Donizetti. Me'n vaig anar al Metropolitan a fer l'audició, vull dir, vaig a fer l'audició i em van agafar immediatament. Em van dir, doncs, que això va ser els últims dies de setembre i l'octubre ja havia de ser allà, perquè començaven els assajos. I era d'anar a fer de doble de l'Alfredo Kraus, esclar. Llavors sí que m'ho vaig adonar que la cosa hi anava. I vaig venir a Barcelona, em vaig anar a acomiadar de les oficines del metro, em vaig acomiadar de l'escola, dels jesuïtes, i me'n vaig anar cap a Nova York. I bé, tot ha anat rodant a partir de llavors. I ara, doncs, això, ara el que em dedico és a donar classes i a passar-m'ho bé amb els amics cantant en el cor. En aquest moment, com a entreteniment, ens reunim un grup d'amics ja d'una certa edat, que ens assajàvem als anys 60, o sigui, feu un càlcul i ho trobareu de seguida. Doncs als anys 60 ens trobàvem i cantàvem amb una coral. Arrel d'un trist aconteixement que va ser la mort d'un d'aquests components, ens van retrobar. I al retrobar-nos, el primer de tot vam fer un dinar, que menys es pot fer, un dinar per celebrar que ens havíem retrobat. I en aquest dinar va sortir la idea de dir, home, que és que ens hem de trobar només als enterros ara i així? I per què no tornem a cantar, encara que sigui un cop cada 15 dies? I així és, cada 15 dies ens trobem en un local petitet, perquè també som poca gent, però hem tornat a gaudir d'aquesta cosa que és la música, música, de fer-la, la música. No només escoltar-la. Escoltar-la és molt maco, però el que realment dona un gran plaer és fer-la. Jo sóc d'una escola, diguem-ne, clàssica. També haig de ser conscient de lo que tinc a l'abast, no? A l'abast de les veus cap als 75, 76, 77 anys ja no rullen igual, sobretot si són veus que no han estat cultivades. Per exemple, jo que tinc aquesta edat encara faig concerts a tot arreu, vull dir, a França, Itàlia, encara canto, però, clar, jo m'he cultivat la veu. Comencem per fer, diguem-ne, la polifonia dels segles 15-16. Després ja agafo unes coses més contemporànies, una miqueta, doncs, què sé jo, com el Mago de Oz, alguna cosa. I després, populars catalanes. I no ens posem en música contemporània i dodecafònica, perquè això ja els hi costa afinar això o altre, doncs costa molt. Això ens ho passem molt bé, perquè que arriba Nadal, doncs fem la vetllada de Nadal. Que arriba qualsevol tonteria, ens reunim, ens posem aquí, una ampolleta de cava, quatre ametlles i quatre d'això, i xerrem de les nostres batallites de l'època. Que sí, quan vam anar a Llangolen, que sí, quan vam anar a Anglaterra, d'aquestes coses. I sobretot, doncs, tornar-nos a trobar, perquè havíem sigut molt amics i durant, jo diria que gairebé 45 anys no ens havíem vist. Perquè, clar, es va desfer el cor, tothom va anar per la seva banda, òbviament jo no tenia ocasió de... quasi no em feia ni amb la família, doncs esclar, tampoc em podia fer amb els amics. I ara, doncs, al retrobar-nos, ens hi trobem tots molt bé entre tots, perquè tots ens coneixem i ens trobem bé. Jo he implicat a la meva cunyada, al meu cunyat, a la dona del cunyat, he implicat en el concert, si fem un concert, que segurament anirem a fer un concert, doncs, que sigui algun casal d'avis, doncs qui s'hi afegirà? Dos o tres fills meus, les seves dones, que tots saben música, i aquests amb els dos últims assajos ja en tindran prou, i els hi fa molta gràcia de venir a col·laborar. I bé, jo trobo que és la manera de passar l'estona fent música, s'ho passa molt bé.
Una de les característiques de la música és la capacitat d'adaptar-se a diferents nivells de funcionalitat, tant per part de qui fa la música com de qui la rep. Així podem gaudir de la música realitzada en els nivells d'excel·lència més impressionants, com d'una cançó cantada amb amics o d'una melodia xiuxiuejada a cau d'orella. I per això també la música genera respostes en persones grans, fins i tot en una fase de molt deteriorament. Escoltem-ho.
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
La música permet arribar a un nivell molt més difícil d'arribar des d'altres matèries, no? Que és en l'àmbit aquest més espiritual, més de sentir-se content, de sentir-se que vibra alguna coseta, no? Algun filet que estava perdut, no? Un filet que et connecta, doncs, amb un món més lluminós, sobretot amb una residència, no? Que a vegades hi ha un ambient així de tristesa i de cop se sent una flauta, se sent algú que canta i persones que sembla que ja no responen, de cop veus que cobren els ulls, que respiren i que estan vives. I la música, doncs, té aquesta capacitat d'arribar a persones que ja no arriben als altres professionals o que molta gent ja pensa que són persones que ja no responen a res. I la música evidencia que això no és així.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de la vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I en aquests minuts finals coneguem alguns records més de la vida musical de Dalmau González.
Jo tinc una especial predilecció pel Joan Sebastià Bach. Sempre. A part que he tingut ocasió d'interpretar música d'ell, entre elles la Passió segons Sant Mateu. He tingut la grandíssima sort, perquè això ho puc dir claríssimament, la grandíssima sort de poder fer la Passió segons Sant Mateu i cantar la part que més m'agradava, que ha fet l'Evangelista, que és el que porta tota la història. Per la meva feina, qui ha sigut el rei de tots? Ha sigut Rossini.
Piedosa, ti rendi, anfi.
gairebé he cantat, que no sé, potser més de 10 obres de Rossini. I després Donizetti i Mozart. Bàsicament va ser Rossini, Donizetti i Mozart. És el que més he cantat. Hi ha records alegres i records tristos. Quan es va representar, després de moltíssims anys que no es feia, molts anys que no es feia, una obra de Rossini que es diu Il Viaggio a Reims. Es va fer a Pesaro, que és el teatre Rossini, precisament, on va néixer Rossini. Es feia amb tots els ets i uts, amb un repartiment que em sembla que no hi faltava ningú. Començant pel director, que era Claudio Abbado. Doncs, allà hi érem tots, tots. I després de l'assaig general truco a casa per dir que havia anat bé i la meva dona em va dir que la meva mare havia tingut un ictus. Jo vaig demanar permís perquè demà passat, diguem-ne, era la primera. Hi van haver-hi moltes dificultats perquè em donessin aquest permís. L'endemà de l'assaig general vaig anar de Pesaro a Milà, vaig anar amb cotxe, em van portar. A Milà vaig agafar un avió, vaig venir a casa, vaig anar a l'hospital a veure la meva mare, ja no em va conèixer. I el dia mateix de la funció, que era pel matí, vaig tenir de venir de Barcelona a Pesaro una altra vegada i allà a la tarda vaig tenir de cantar la primera funció, òbviament, amb tot aquest record que et queda. Però has de fer allò, tripes corazón, i la funció va anar molt bé. Va ser, perquè, a més a més, és una funció, ja dic, que es donava per Mundovisió, donava per tot el món. I, bueno, són anècdotes que dius, també hi són, no només allò de dir, oh, aquell èxit d'aquella funció, no, hi ha moments tristos, també. Tot el Liceu em va convidar si volia, donar que s'inaugurava el Liceu, i volia donar doncs, plendor i oportunitat de participar-hi en un acte de reinaugurar un teatre, de fer la Turandot, el paper del pare de la Turandot, Altum. No m'ho vaig pensar dues vegades, no? Perquè és que jo, a més, sabia d'altres tenors que havien fet grandíssimes carreres com a solista i que en un moment determinat feien aquest paper i el vaig agafar. Va ser molt emocionant, malgrat que en el Liceu, tot i que era un escenari tan gran, això, no feia l'olor del Liceu antic. Al Liceu, si parleu amb gent dels d'aquí, els de fora potser no sé, però els d'aquí, quan entràvem al Liceu, el Liceu feia una olor, feia l'olor del Liceu, que en cap teatre del món l'he trobat. Era una olor especial. Jo vaig començar a estudiar el 70 i el 72 ja vaig debutar al Liceu. Una obra que es deia Dinatea. Allà feia dos papers. Cobrava 500 pessetes per cada un. 3 euros, I ja l'any següent vaig fer una altra, després una altra, i així, fins que el Carles Cavaller, el germà de Montserrat, em va sentir en un concurs i em va dir, escolta, t'agradaria cantar amb la Montserrat? I vaig dir que sí. I llavors vaig poder debutar al Liceu amb un paper protagonista, que era d'una òpera de Donizetti, Parisina d'Este, que era quan la Montserrat estava pletòrica de facultats, pletòrica de tot, era la millor. Va ser una passada, allò. I després tenia una cosa que si tu et posaves, tu mires l'apuntador, doncs si tu et posaves a l'esquerra, tu posaves allà a cantar l'ària i la veu feia com un gir i et senties de dir, carai, quin tros de veu, aquest és un tenor que m'agradaria. I és perquè tenia una acústica molt bona. Tu et posaves allà aquell racó a l'esquerra de l'apuntador i sonava, extraordinàriament. I la música després, clar, ens aixeca una miqueta del terra, eh? Ens fa levitar del terra. Ens aixeca del terra i ens eleva una miqueta l'esperit i la imaginació, perquè en realitat la música sí que és imaginació, eh? Perquè és una cosa que diu, no es toca, però que t'entra per l'orella, perquè tu pots veure una partitura, pots veure... i és un miracle que aquella partitura, allò, aquells signes, vulguin dir allò. No és un miracle, això?
Convertir les notes en so, i tant que és un miracle. Com ho és l'efecte que la música ens produeix? Ens eleva, ens fa ballar, ens fa plorar. I com ens ha explicat el Dalmau González, també ens fa retrobar els vells amics, retrobar-nos per cantar. Aquest és un altre dels miracles que es produeixen quan posem la vida en solfa.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Recta final del Grans Amics, arriba en Borja de Maria. Borja, bona tarda.
Bona tarda, Emili.
Avui parlem d'Arrels Fundació.
És una entitat situada al barri del Raval amb l'objectiu d'una mica ajudar a la gent que està al carrer vivint perquè s'ha quedat fora de les seves cases o perquè, per una malaltia, no tenen altres mitjans. I és curiós perquè la majoria dels seus voluntaris són gent gran, són grans amics, i hem entrevistat a dos, l'Alfons Hernández i la Maria Pilar Alcázar.
Doncs avui coneixem aquests testimonis, quan vulguis, Borja.
Alfons Hernández i Maria Pilar Alcázar són voluntaris d'Arrels Fundació, una entitat privada situada al barri del Raval de Barcelona, que es dedica a dignificar a les persones que viuen al carrer. Maria Pilar porta 21 anys en la Fundació, que es va crear l'any 1987, i sempre ha fet el que li han encarregat. Professora de filosofia en un col·legi religiós, quan es va jubilar va involucrar-se més i ara dedica una tarda a la setmana a la Fundació Arrels. Col·labora també en un centre d'ajuda a malalts de sida a Badalona. I Alfons Hernández, que va entrar fa 3 anys atret per la filosofia d'Arrels, vol acompanyar també a la persona i, en el cas de no poder-la recuperar per a la societat, fer-li costat fins l'últim tram de la seva vida.
Me jubilé y a mí la vida me ha ido bien. Y digo, coño, es el momento de devolver un poquitín de lo que quieres. No es dar de comer, sino es acompañar a los que no tienen familia, a los que están en la calle. Y eso es lo que más me gusta. A mí me decidió a decirme por medida que hacemos un diálogo.
La Fundació Arrels atén a les persones que dormen al carrer. Un grup de voluntaris s'encarrega de localitzar els sense sostre per tota Barcelona i convidar-los a la Fundació per dutxar-los, curar-los, donar-los de menjar i oferir-los roba nova. Els indigents s'exposen a molts perills per dormir al carrer o en un caixer, ja que els poden robar o poden pagar durant la nit. En els orígens, Maria Pilar Alcázar atenia persones amb un grau d'abandonament i marginació molt més gran que l'actual. Tallava el cabell als usuaris i els dutxava amb l'ajuda d'alguna voluntària per recuperar la seva dignitat i el reconeixement personal. Amb el temps, la feina de neteja va passar als homes i Maria Pilar recorda com es sentia quan tornava a casa després d'haver ajudat a persones tan pobres.
Recuerdo que fue en noviembre, iba a casa, hacía frío, y llegaba a casa, había mi puerta, la puerta de casa, la casa confortable, calentita y todo. Y me acordaba lo que había por allá, además todos iban a la calle, a dormir, las condiciones que ahora están mucho mejor. Entonces, ¿no? Y yo digo, ¿esto qué es? O sea, te sentías un poco mal.
Per a Pilar i Alfons és difícil explicar la seva experiència com a voluntaris. Han acabat entenent què significa allò de rebre més del que es dona, perquè Arrels és més que una obra de caritat.
La única satisfacció és dir, bueno, pues estoy haciendo un voluntariado que me gustaría no hacerlo. Ara, ¿qué me aporta? No sé. Somos vanidosos, yo qué sé, sales de aquí bien, coño, qué bien vivo, yo qué suerte he tenido, qué entorno tengo yo de familia. Si un día me encuentro en la calle, tendré que quien me... Claro, esta gente, la mayoría no tiene un entorno social en que cogerse.
Els voluntaris d'Arrels saben com és de fàcil trobar-se al carrer si se't trenca l'estructura social, laboral o familiar. Dedicar-se als més necessitats de la societat aporta un enriquiment personal i un coneixement molt proper de la realitat dels que viuen al carrer. Amb aquest reportatge sobre Arrels Fundació, diem adeu a aquesta edició del Grans Amics. Ens retrobem demà.
Grans Amics, amb la col·laboració de Mutuam, Serveis Sanitaris, Mutualisme i Atenció a la Dependència. Ràdio Estel us ha ofert la repetició del programa Grans Amics. Ràdio Estel.